Bon dia, són les 8 del matí. Com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dimarts 21 de març, el primer dia de la primavera, i avui ens hem llevat amb més fred que ahir. Tindrem un dia amb temperatures suau. Per tant, el primer dia de la primavera ens deixarà un dia que pot estar tapat en alguns moments, però no esperem pluges. Ara mateix tenim registres de 7 graus a Palafrugell, 7 a Pals i 6 a Corçà. Els Mossos detenen un jove de 18 anys per robar en un celler de Torrent. Aquesta és una de les notícies que destacarem avui a l'informatiu que obrirem ara d'aquí un minut. També us explicarem una altra notícia de l'àmbit judicial, i és que s'han alliberat 16 dones obligades a prostituir-se en diverses cases de tot l'estat, i una d'elles ha estat a Palamós en aquesta operació conjunta de la policia espanyola. També parlarem de la polèmica que ha protagonitzat el candidat a l'alcaldia de la Bisbal pel PSC, l'Òscar Aparicio, diputat al Parlament, que es va enfrontar amb la comissió d'eurodiputats que investiga l'espionatge en Pegasus a independentistes. I explicarem també com el govern, des del Baix Empordà, en declaracions des del Baix Empordà, s'ha obert a revisar la taxa turística. I en esports, doncs, evidentment, hem de parlar de Sant Feliu de Guíxols, perquè ahir el municipi va acollir l'estrena de la Volta a Catalunya amb una etapa que va començar i va acabar al municipi de Sant Feliu i que va recórrer bona part del Baix Empordà. Són les 8:02 minuts. Avui al Supermatí entrevistarem Francesc Montero, director de la Fundació Josep Pla, i també parlarem de llibres amb Maria Teresa Calabús, com cada dimecres, perquè ens faci les recomanacions literàries del dia d'avui. Ara és moment de saludar els periodistes que ens acompanyen en aquest repàs informatiu. La Maria Alsina, bon dia. Tenim aquí la Maria Alsina. A veure si podem escoltar-la. Ara sí, Maria Alsina, endavant.
Hola, bon dia.
Ferran Castelló, també, bon dia.
Bon dia.
Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
I Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Va, obrim l'informatiu. Els Mossos detenen un jove de 18 anys per robar en un celler de Torrent, Maria.
Els fets es van produir pels voltants de les 11 de la nit del dia 19 de març, quan els Mossos de la comissaria de la Bisbal van rebre l'avís que els alertava d'un robatori amb força en una bodega del municipi de Torrent.
Alliberen 16 dones obligades a prostituir-se en diverses cases, una d'elles a Palamós.
La Policia Nacional deté 7 persones responsables de les cases i que obligaven a les víctimes a prostituir-se. A més, havien de treballar en habitacions amb falta de ventilació i insalubritat, on també hi vivien.
Els bombers han treballat en una fuita de gas a l'Avinguda Juli Garreta de Sant Feliu.
Hi van treballar ahir durant el matí, després que hi hagués una fuita arran d'uns treballs a la zona de la plaça del Monestir. Cal recordar que en aquesta zona s'estan fent unes obres que estan previstes que acabin durant aquesta primavera.
El portaveu socialista a la Bisbal i diputat al Parlament, Òscar Aparicio, protagonitza un enfrontament amb la comissió d'eurodiputats que investiga a Madrid l'espionatge de polítics independentistes en Pegasus. Aparicio va posar en dubte la credibilitat de l'informe que va destapar el cas. Això poques hores després que Aparicio anunciés oficialment que repeteix com a cap de llista del Partit Socialista a la Bisbal a les eleccions municipals.
El candidat a l'alcaldia de la Bisbal lamenta la pèrdua de la capacitat econòmica de les famílies, conjuntament amb la davallada de l'activitat empresarial, i proposa reordenar les finances municipals i la despesa i destinar els esforços a dinamitzar l'economia.
El govern s'obre a revisar la taxa turística.
N'ha parlat la consellera d'Economia, Natàlia Mas, en la seva intervenció a la recent tribuna de la Fundació Jordi Comas Matamala.
I la nova estació d'autobusos de Palamós ajudarà a millorar la circulació dels autobusos de la Costa Brava. Així almenys ho defensa l'Ajuntament del municipi.
És el que va explicar ahir al Supermatí l'alcalde de Palamós, Lluís Puig. Va afirmar que la nova estació serà un gran salt qualitatiu respecte a l'actual i que farà que els busos guanyin temps a l'hora d'entrar i sortir del municipi. És per això que va assegurar que no només hi guanya Palamós amb la nova estació, sinó tots els autobusos que hagin de passar per la zona.
I encara a Palamós, el municipi treballa per oferir aigua apta per l'ús públic en temps de sequera.
L'estació depuradora d'aigües residuals de Palamós està treballant per poder oferir aigua regenerada per cobrir les restriccions d'aigua potable que la Generalitat ha imposat degut a la sequera del territori, com el rec de les zones verdes públiques i privades o la neteja viària.
En cultura, el Festival de Fotografia del Baix Empordà Mirades 23 tindrà lloc del 24 de març, per tant d'aquí 3 dies, fins al dia de Sant Jordi, el 23 d'abril, a Torroella de Montgrí, a la Bisbal d'Empordà, Palafrugell i a Girona.
La mostra, que té lloc cada 2 anys, és organitzada per l'associació Foto Torroella i aquest any presenta les obres de 17 artistes.
I la Biblioteca de Palafrugell presenta el 38è Premi d'Assaig Josep Vallverdú i inaugura l'exposició fotogràfica de Laura Sansegundo.
A més, aquesta setmana s'ha programat el Club de Lectura en Femení i un taller de literatura japonesa. El 38è Premi de Sant Josep Vallverdú consisteix en el llibre d'Eusebi Ayensa, que recupera fets culturals més destacables dels catalans a Grècia. Per assistir a les activitats, cal inscriure's prèviament trucant al telèfon 972 30 48 09.
A Calonja, una subhasta solidària ha recaptat 6.200 euros.
Els diners recaptats a les subhastes es destinaran a lluitar contra l'atàxia de Friedreich's Ataxia, una malaltia poc comuna que pateix una veïna del municipi.
Tenim diverses notícies relacionades amb els esports. Per una banda, ahir Sant Feliu de Guíxols va acollir l'estrena de la Volta a Catalunya amb tots els ingredients.
Dos dels principals reclams de l'edició 102 de la Volta a Catalunya de ciclisme, l'eslover Roglic i el belga Evenepoel, van protagonitzar ahir un vibrant duel en la primera etapa de la prova. La cursa va estar també marcada per una caiguda a 5 quilòmetres de la meta en què s'hi van veure afectats mitja dotzena de ciclistes i el que en va sortir més malparat va ser l'italià Cataldo. A l'informatiu us ampliem detalls d'aquesta gran jornada ciclista que es va viure ahir a Sant Feliu de Guíxols.
L'entrenador, el corredor Mató Palafrugell, critica decisions arbitrals qüestionables aquest cap de setmana.
Els palafrugellencs van perdre 2-3 amb el Ribes a les Lagunes. La derrota va fer esvair les possibilitats del Palafrugell ascendir a l'Hockey Lliga. En canvi, l'equip sènior femení té una situació oposada després de guanyar el divendres al Girona per un 2-1.
I encara en l'àmbit esportiu i tornant a Palamós, el municipi no acollirà la regata preliminar de la Copa Amèrica per indisponibilitat de dates.
La Seu d'enguany, Vilanova i la Geltrú es va anunciar la setmana passada i acollirà aquesta fase preliminar el cap de setmana del 16 al 17 de setembre. Durant aquell cap de setmana, el municipi palamosí rep vaixells creuers, situació que va fer que les instal·lacions no fossin practicables per fer la prova.
El que sí que ha rebut Palamós és el Premi Catalunya a la Gestió Esportiva Pública.
Palamós ha estat reconegut com a municipi de menys de 20.000 habitants, generador d'importants esdeveniments esportius nacionals i internacionals, destacant les proves nàutiques de vela, la Christmas Race o l'Optimist Trophy, la cursa Trail Costa Brava també, o la Seu d'Encontres i finals de torneig de futbol base MIC Costa Brava, entre d'altres.
Les 8 i 8 minuts. Moment de conèixer la previsió del temps amb en Marc Vilà. Marc, bon dia.
Bon dia.
Comença la primavera. Quins són els detalls del temps que farà avui al Baix Empordà?
Avui dimarts la meteorologia no té un titular gaire destacable. La notícia més clara és per l'efemèride de la jornada, que és que avui viurem el primer dia de la primavera astronòmica d'enguany i deixarem enrere un hivern escàs de pluviometria a la comarca. I les primeres hores de la nova estació equinoccial les viurem amb el que serà un dia poc radiant. Ara al matí tenim boirines i núvols baixos i durant la tarda podem tenir núvols una mica més densos pel pas d'una línia frontal, tot plegat sense esperar pluja. Les temperatures podran ser una mica més suaus que ahir i aniran dels 5-6 graus mínims als 20 a migdia i pels propers dies seguirem amb dies que intercalaran estones de sol amb núvols, estabilitat, temperatures suaus a l'alça i absència de pluja.
Gràcies, Marc. I més enllà del Baix Empordà estan passant coses. El Congrés dels Diputats acull avui la 6a moció de censura des de la recuperació de la democràcia. Ramon Tamames, antic dirigent del Partit Comunista, aspira a ser escollit nou president del govern espanyol si la majoria de la cambra li dona suport, un fet que difícilment es produirà. A les 9 del matí comença la sessió al Congrés amb la intervenció del líder de Vox, Santiago Abascal, que és qui ha defensat la moció, qui ha presentat la moció. Abascal intervindrà sense límit de temps. Seguidament serà el torn del candidat alternatiu, Tamames, de 89 anys, que parlarà des de l'escó que habitualment ocupa Abascal i no pujarà a la tribuna del Congrés a causa dels problemes de mobilitat que té. El veterà economista també intervindrà sense límit de temps, farà un diagnòstic de la situació del país i exposarà un programa de govern d'un punt únic, la dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions generals coincidint amb les municipals i autonòmiques del 28 de maig. Però, com dèiem, la moció no tirarà endavant perquè el Partit Popular ja ha dit que no hi votarà a favor. De fet, s'abstindrà, ni tan sols votarà en contra, s'abstindrà en una moció de censura presentada per l'ultradreta i això impossibilitarà que la moció de censura tiri endavant. Més enllà d'això, també és notícia, i ho explicarem més endavant, també durant el nostre informatiu, la comissió que ha reunit diputats de tots els colors de l'arc parlamentari amb la comissió que investiga el possible espionatge a polítics independentistes amb Pegasus. Ahir va haver-hi enfrontaments i verbals entre, com dèiem, el diputat del Partit Socialista, Òscar Aparicio, i també amb la comissió que investiga aquest possible espionatge. De seguida escoltarem tot el que va passar. Avui també explicarem, o també cal ressaltar, que el rescat de Credit Suisse genera dubtes i el Banc Central Europeu ha sortit a calmar els ànims. Les autoritats suïsses s'han saltat les regles del joc i tant el Banc Central Europeu com el Banc d'Anglaterra han hagut de sortir al pas per desmarcar-se'n. A França, Emmanuel Macron salva pels pèls el seu govern i la reforma de les pensions que ha encès als carrers. La primera ministra ha superat les dues mocions de censura a l'Assemblea Nacional, una d'elles amb tan sols 9 vots de marge, de manera que es manté el govern d'Emmanuel Macron i també s'aprova i queda aprovada la reforma de les pensions que ha generat tanta polèmica. Veurem si això incrementa encara més les protestes als carrers aquests dies. Primera visita a Rússia del líder xinès Xi Jinping des que va començar la invasió d'Ucraïna. Xi i Putin han escenificat aquest dilluns el front comú contra Occident en un moment en què la Xina és un aliat internacional, és l'aliat internacional més important que té Rússia. I acabarem explicant que l'exlíder del PP, Pablo Casado, ha declarat finalment al jutjat per les declaracions en què donava per fet que l'escola catalana es maltracta els nens castellanoparlants. Ho ha fet ahir al migdia a Barcelona, sense desplaçar-se, però perquè va fer-ho per videoconferència. Casado admet que no va contrastar les declaracions, però diu que tornaria a dir les mateixes declaracions, les mateixes paraules, en què doncs, deia que no es permetia anar al lavabo als alumnes si no parlaven en català. Tot això és el que està passant arreu del món. Ara de seguida ampliarem el que està passant més a prop, al Baix Empordà, però abans és l'hora del comentari. Avui ens l'envia l'editor Xavier Cortadellas.
Vaig estar tant de temps dient que el Baix Empordà era l'única comarca del litoral de Catalunya que no tenia ni un quilòmetre de via de tren, que jo mateix vaig ser el primer de sorprendre'm quan algú em va dir que m'equivocava perquè el tren passa molt a la vora de Gouses, de Guses, com en diguem. Però segur que molts de vostès no saben on és Guses. I si no saben tampoc que Guses és un dels veïnats del municipi de Vilopriu, és molt probable també que sigui perquè tampoc no tenen ni idea d'on para Vilopriu. Saber, a més, que Vilopriu és l'últim municipi del Baix Empordà quan es va cap a Sant Jordi d'Esvalls o cap a Camallera, tan sols deu ser a l'abast d'aquells que van per matrícula. Durant anys, la gent de la meva generació ens van pensar que Flaçà era un municipi més del Baix Empordà. Ens ho pensàvem al mateix temps que no teníem ni idea d'on eren Vilopriu o Guses. Van pensar-s'ho també els de Banca Catalana, perquè van fer posar un anunci a peu de carretera a prop de Sant Joan de Mollet que deia una cosa així com «Benvinguts al Baix Empordà» i a sota, en lletra més petita, és una gentilesa de Banca Catalana. Aquell anunci va ser durant anys. Però si jo ara explico tot això, no és per criticar ningú, sinó per poder dir que és natural que la gent no sàpiga on comencen i on acaben les comarques, els municipis. I és natural, perquè en aquest nostre país, si més no a la part del litoral i a bona part de les comarques de Girona o de Barcelona, és pràcticament impossible fer 100, 200 o 400 metres en cotxe sense veure una casa i, finalment, sense trobar un campanar o un poble. I qui diu això també podria dir, per exemple, que és pràcticament impossible anar a Posemi de Palamós a Girona i passar per un municipi on no hi hagi un polígon, una zona industrial o, si més no, un supermercat. M'he entretingut a pensar-hi. Em sembla que entre Palamós i Girona, anant per la carretera, de municipi, no pas de poble, de municipi, on no hi hagi un polígon, una zona industrial o un supermercat, només n'hi ha un. I és aquest municipi, és en el Baix Empordà. Però jo no els diré quin és. I saben què els dic? Que si algú de vostès també ho sap, millor que no ho expliquin gaire, que em sembla que hi ha coses que és millor, de debò, és molt millor que no es diguin.
Gràcies, Xavier Cordadelles. Ara mateix acabem de passar al punt d'un quart de nou del matí. Obrim l'informatiu del Supermatí. I l'obrim parlant, desplaçant-nos cap a Torrent, que jo crec que sí, que la gent sí que l'ubica. Els Mossos han detingut un jove de 18 anys per robar en un celler de Torrent. Els fets es van produir pels vols de les 11 de la nit del dia 19 de març, per tant ara fa dos dies, quan els Mossos d'aquesta comissaria van rebre l'avís que alertava d'un robatori amb força amb una bodega del municipi.
El responsable de l'establiment va sentir sorolls a la finca on està situat el negoci. L'home va poder percebre el soroll de la porta d'un cotxe, corredisses i cops. Per aquest motiu, va avisar immediatament a la policia. Quan els Mossos van anar a fer comprovacions, van veure un cotxe estacionat dins del recinte i dues persones encaputxades sortint de dins de l'edifici. Els lladres, en veure sorpresos, van fugir corrents cap a una zona boscosa. Els agents en van localitzar a una arrossegant-ne sota d'uns avets i el van detenir. El segon lladre va aconseguir escapar. Els Mossos van recuperar dins del cotxe la totalitat del botí consistent en la caixa registradora, diners en efectiu, 26 caixes de vi i 3 lots de 3 ampolles cadascun. Els autors del robatori havien accedit a l'establiment trencant una finestra i tenien també preparades a sota d'aquestes 5 caixes de vi més per emportar-se. La investigació continua oberta per identificar i detenir el segon autor dels fets. El detingut, amb antecedents, passarà a disposició en les pròximes hores davant el jutjat en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.
La Policia Nacional ha desmantellat de manera coordinada 9 prostíbuls a tot l'estat, un d'ells a Palamós, i ha alliberat 16 dones de nacionalitat xinesa que exercien la prostitució obligades. Els agents també han detingut 7 persones a Barcelona i Sabadell com a responsables de les cases.
Se'ls atribueixen els delictes de pertinència a organització criminal, prostitució coactiva i contra el dret dels ciutadans estrangers. Els agents van començar la investigació en adonar-se que hi havia anuncis a una pàgina web sobre pisos on s'exercia la prostitució a Sabadell. Les víctimes eren obligades a treballar en habitacions amb falta de ventilació i insalubritat, on també hi vivien. La Policia Nacional va fer un operatiu conjunt i va desmantellar 9 prostíbuls. Va alliberar 16 dones, 9 de les quals estaven en situació irregular.
I encara en l'àmbit dels successos, els bombers han treballat en una fuita de gas a l'avinguda Juli Garreta de Sant Feliu. Hi van treballar i durant el matí després que hi hagués una fuita arran d'uns treballs a la zona de la plaça del Monestir.
L'avís es va rebre a les 11 i va ser llavors quan els bombers van balisar la zona i s'hi van fer mesuraments. A més, els equips van estacionar-se de manera preventiva mentre l'empresa treballava per arreglar-ho. Segons avançava Ràdio Sant Feliu, aquesta canonada de gas a l'avinguda Juli Garreta no estava degudament assenyalada als plànols. Cal recordar que en aquesta zona de la plaça del Monestir i l'avinguda Juli Garreta s'hi estan executant unes obres que estan previstes que acabin durant aquesta primavera.
I el portaveu socialista de la Bisbal i també diputat al Parlament ha estat protagonista de la crònica política d'aquestes últimes hores a tot l'Estat. Òscar Aparicio ha participat a la comissió, a la reunió amb la comissió que investiga el possible espionatge amb Pegasus als polítics independentistes catalans. Aquesta comissió, que es va fer a Madrid amb la participació de polítics de tot l'arc parlamentari, va anar-hi Òscar Aparicio com a representant dels socialistes i va protagonitzar alguns enfrontaments verbals amb la presidenta d'aquesta comissió. Per començar, Aparicio es va haver de defensar del fet que ningú del govern espanyol participés en aquesta trobada. Va dir que tenien altra feina.
Piden al president del govern espanyol que se vaya a comissions d'investigació, no estaria ninguna. No podía estar las propias en sus funciones, pero no es que no hayan comparecido las autoridades del Estado central en esta comisión, es que no han comparecido en ninguna. Hay un informe que dice, yo creo que con buen criterio, que no tienen por qué comparecer, porque es que si no estaríamos invadiendo competencias. España, como digo, es un país descentralizado, hay competencias exclusivas, compartidas, y hay competencias exclusivas del Estado central. Por tanto, aquí cada uno tiene sus competencias y en ellas nos tenemos que atender.
Però després es va enfrontar amb la presidenta del tribunal perquè deia que, o li va assegurar, o va posar en dubte la parcialitat de l'informe a través del qual es basa aquesta investigació, l'informe d'un grup d'experts, d'un grup d'Acció Ciutadana, que va revelar el possible espionatge en Pegasus a polítics de tot el món, entre els quals els independentistes.
La duda de si de verdad se está intentando investigar o ya está predispuesta o prediseñada las conclusiones definitivas.
I tot seguit, doncs, la presidenta d'aquesta comissió, l'eurodiputada Sophie Indenbelt, li va dir a Òscar Aparicio que no entenia per què es posava en dubte la imparcialitat d'aquest informe i per què s'hauria d'arriscar, ara ho escoltarem, està en anglès, per què s'hauria d'arriscar aquesta associació que va destapar el cas a fer un informe que fos fals.
But I just wonder, you know, where does this come from? Why would Citizens Lab, in your view, risk its reputation? Why would they do that?
Per què Citizens Lab hauria d'arriscar la seva reputació? Per què ho farien? S'ha publicat una llista de 5.000 números de telèfon, ha estat contrastat amb empreses com Facebook, Meta, Apple o Microsoft i fins i tot en molts casos pels mateixos afectats. Doncs aquest és l'episodi que es va viure ahir a Madrid. Però és que, clar, Òscar Aparicio també és notícia perquè això ha passat poques hores després que s'anunciés oficialment que tornarà a repetir com a candidat pel PSC Independents per la Bisbal a l'alcaldia de la capital de la comarca.
Durant la presentació del candidat d'aquest cap de setmana al Teatre Mundial de la Bisbal, Aparicio va destacar que la ciutat es troba en un moment d'estancament i necessita un nou impuls per tornar a ser capdavantera. El candidat va ser alcalde també de la ciutat en el mandat del 2011 a 2015. Aparicio ha explicat a Ràdio Capital que es presenta per quarta vegada com a candidat a l'alcaldia perquè considera que la Bisbal està en un moment molt complicat després de 8 anys de govern encapçalat per Esquerra Republicana, en coalició amb la CUP i els Comuns. Per Aparicio és necessari reordenar les finances municipals i la despesa i destinar els esforços a dinamitzar l'economia, així com donar un nou impuls al comerç de la Bisbal amb noves eines dinamitzadores i adaptades a les necessitats canviants de la realitat.
Bé, nosaltres creiem que l'Ajuntament està totalment parat. Hem perdut totes les oportunitats. Nosaltres vam estar al govern de l'11 al 15, vaig ser alcalde, vaig encapçalar, i vam fer les bases del que havia de ser el futur d'un pla general nou, que no s'ha desenvolupat. Vam fer tot un pla estratègic de desenvolupament econòmic de la ciutat, que no s'ha desenvolupat, i les conseqüències són les que us comentaré ara, o que explicaré ara en quatre dades, que una davallada econòmica particular de la gent de la ciutat, però també de les empreses, les indústries, etc. I, per tant, nosaltres som molt, molt crítics amb aquesta gestió, perquè no només no hem fet un desenvolupament de la ciutat, sinó que la gestió del dia a dia doncs, deixa molt per desitjar.
Durant l'acte de presentació, tant la portaveu del grup parlamentari de Socialistes Units per Avançar, Alicia Romero, com el portaveu a la Comissió d'Interior del grup Socialistes Units per Avançar al Parlament, Ramon Espadaler, han destacat la rigorositat i la gran capacitat de treball del candidat.
Doncs protagonista doble avui, Òscar Aparicio, el candidat del Partit Socialista a les eleccions municipals de la Bisbal. 8 i 23 minuts. Continuem. Continuem amb més notícies, i és que el govern, la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, es mostra oberta a obrir el debat sobre la taxa turística i el destí dels seus recursos. Ho va fer a la seva intervenció, en aquest cas, a una conferència a la Fundació Jordi Comas Matamala.
La consellera Mas ha subratllat la importància del turisme com a motor de l'economia i com a factor de progrés i de relació social, que no es pot menystenir. Així mateix, ha destacat que l'increment del pressupost d'inversions de la Generalitat beneficiarà també el sector turístic, tot i que ha reconegut la incertesa econòmica que afecta el sector en els pròxims anys. En aquest sentit, ha estat prudent sobre les previsions i ha assenyalat que la inflació i els alts preus de l'energia es mantindran durant els propers 2 anys. La consellera també ha parlat sobre el compromís per un turisme sostenible, un document que ha estat liderat per la Direcció General de Turisme i que ha estat signat recentment per la Fundació Jordi Comas Matamala. A través d'aquest document, la Fundació es compromet a promoure i difondre una cultura del turisme sostenible i responsable que respecti el patrimoni natural, cultural i social dels territoris. El col·loqui, moderat pel periodista i patró de la Fundació Josep Puigbó, ha generat un debat animat sobre alguns aspectes més rellevants de l'actualitat econòmica, fiscal i política. La disposició de la consellera a debatre sobre la taxa turística i els recursos que se'n deriven ha estat molt ben rebuda pels assistents a la tribuna.
L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, promet que la nova estació d'autobusos serà un revulsiu per la mobilitat de tota la Costa Brava. Recordeu que el conseller de Territori va anunciar la setmana passada en una visita a Palamós que aquest mes es licitaran les obres per construir la nova estació d'autobusos, que comportarà una inversió de prop de 3 milions d'euros. Ahir, Lluís Puig, l'alcalde de Palamós, va passar pel supermatí.
L'alcalde assegura que la nova estació d'autobusos serà un salt qualitatiu respecte a l'actual a la plaça Catalunya, que Puig ha afirmat que no es pot ni qualificar d'estació. Ha explicat que els busos han anat creixent en tamany i en quantitat de vehicles i que l'estiu això produïa una saturació. És per això que creuen que el canvi és tan necessari. Lluís Puig ha detallat que la nova estació, que es farà al carrer Enric Vinque, no tindrà res a veure amb l'actual.
I el que fem, doncs, amb aquesta nova estació d'autobusos és tenir un equipament modern, amb unes andanes amb capacitat per 7 autobusos. Hi haurà una part tancada on la gent que s'esperi ho podrà fer còmodament, vending, els taxis, doncs, també tindran el seu espai annex a l'estació d'autobusos. Jo crec que és un salt qualitatiu importantíssim i jo crec que era una de les prioritats que tenia aquest equip de govern.
A més, l'estació d'autobusos nova també serà sostenible. Tota l'energia que necessiti s'obtindrà a través d'unes plaques solars que es col·locaran a la pèrgola.
La nova estació d'autobusos, segons l'alcalde, també tindrà un impacte a la resta de la comarca.
Sí, l'alcalde també ha recordat que tenir aquesta nova estació millorarà la circulació dels busos de Palamós, però que això també tindrà una repercussió a nivell comarcal, ja que farà que els busos que passaven pel municipi estalviïn temps.
No només guanya Palamós, diguéssim, tota la circulació d'autobusos de la Costa Brava millorarà perquè es guanyarà temps. El fet de que els busos haguessin d'entrar fins al centre del municipi, doncs els feia perdre molt temps, amb la qual cosa tota la connectivitat millorarà.
Pel que fa a la ubicació, Lluís Puig ha explicat que el carrer Enric Vinque és el lloc idoni per fer la nova estació perquè és una zona de nou creixement del municipi i en un futur, diu, serà l'eix central de les vies d'entrada i sortida de Palamós. Així doncs, els busos tindran una fàcil entrada i sortida del municipi. La licitació de les obres es farà aquest mateix mes de març. L'alcalde calcula que, per tant, les obres podran començar a la tardor i s'acabaran al llarg del 2024.
Obrim la pàgina de la cultura i és que el Festival de Fotografia del Baix Empordà Mirades 23 tindrà lloc del 24 de març al 23 d'abril. Per tant, s'inaugura aquest mateix divendres a Torroella de Montgrí, a la Bisbal d'Empordà, a Palafrugell i a Girona. La mostra, que té lloc cada 2 anys, és organitzada per l'associació Foto Torroella.
Aquest any presenta les obres de 17 artistes, seleccionats mitjançant una convocatòria pública. Enguany, la mostra té una destacada presència de dones. La majoria de les propostes provenen de Catalunya i Espanya, però també hi ha artistes d'Europa i Sud-amèrica. Les exposicions tindran lloc en diversos espais de les ciutats, incloent museus, capelles i fundacions. A Torroella de Montgrí es podran veure 10 de les 17 exposicions programades en el Museu de la Mediterrània, la Capella de Sant Antoni, el Claustre del Convent dels Agustins, la Fundació Vilacases, la Fundació Mascor i l'antic Garatge Verd. A la Bisbal d'Empordà, les quatre exposicions tindran lloc al Castell Palau. Els projectes fotogràfics presentats inclouran temes com el control de l'estat dels ciutadans, el paisatge familiar recent, la violència masclista, la síndrome rara, el mur de Berlín, el maltractament animal, l'imaginari corporal de les dones, les construccions de pedra seca de Menorca, l'esdeveniment històric, la identitat i la idiosincràsia del País Basc, el suïcidi, la postmemòria i la làpida del cementiri. Els fotògrafs que exposaran a la capital baixempordanesa seran el mexicà Cristóbal Asencio Ramos, Raquel Bravo Iglesias, la barcelonina Julieta Abergúf i el madrileny Javier Talavera. Per la seva banda, Palafrugell exposarà l'artista madrilenya Laura Sansegundo. En aquest cas, l'exposició serà a la Biblioteca Municipal. Finalment, a Girona, les exposicions tindran lloc al claustre de la Mercè Centre Cultural. En aquest cas, hi haurà dues exposicions. Los Irreprimibles, el mexicà George Ramos, projecte documental sobre els impulsos sexuals reprimits, i l'Àliga de la Nòvia, del mallorquí Robert Hernández Justos, un treball sobre el costum de les núvies i la lliga que duen el dia del seu casament.
Doncs bé, ens quedem a la Biblioteca de Palafrugell perquè programa aquesta setmana el Club de Lectura en Femení un taller de literatura japonesa, la presentació del llibre guanyador del 38è Premi d'Assaig Josep Vallverdú i la inauguració d'una exposició fotogràfica, com dèiem, a l'Espai Arteca.
El dimarts a 4:45 de la tarda Dolors Gubau impartirà el taller de literatura japonesa. Consistirà en el comentari d'algunes obres destacades d'autors japonesos. El dijous a 6:00 PM es presentarà Un català a Grècia, de l'autor Eusebi Ayensa, el 38è Premi d'Assaig Josep Vallverdú 2021. La presentació anirà a càrrec de Raül Sagarra, professor de grec a l'Institut Frederic Martí i Carreras. El llibre és un recull dels fets culturals més destacables de catalans a Grècia i algunes personalitats. Ho destaca Joan Soler, director de la Biblioteca de Palafrugell.
Que farà la introducció en Raül Sagarra de l'Institut Frederic Martí Carreras i on amb la presència de l'autor, l'Eusebi Ayensa. Això serà dijous 23 a les 6.
A més, el divendres a les 6:00 PM s'inaugurarà l'exposició de fotografia One Can Only Give Examples of It de la fotògrafa madrilenya Laura Sansegundo. Es podrà visitar fins al 23 d'abril a l'Espai Arteca de la Biblioteca. S'enmarca en el Festival Mirades 2023 de Torroella de Montgrí i altres municipis de l'entorn. I la setmana vinent, el dilluns, a les 6:00 PM, tindrà lloc el Club de Lectura de Teatre per comentar Quan ens haguem torturat prou, de Martin Krim. L'obra planteja 6 personatges d'estatus socials i edats diferents que permeten reflexionar sobre el desig i la naturalesa performativa dels rols masculins i femenins, entre altres. Per assistir a les activitats cal inscriure's prèviament trucant al telèfon 972 30 48 09.
I una subhasta d'art solidària a Calonge i Sant Antoni recapta un total de 6.200 euros.
En total es van posar a subhasta 117 obres d'art cedides de manera gratuïta per diversos artistes, segons va confirmar el Punt Avui. Gràcies a la venda d'aquestes obres s'ha aconseguit recaptar una xifra que s'ha elevat durant el cap de setmana amb la subhasta preu rebaixat de les obres que van quedar desertes. Els diners recaptats de la subhasta es destinaran a lluitar contra la ataxia de Friedreich Ehrenreich, una malaltia poc comuna que pateix una veïna del municipi. Entre les obres que es van posar a subhasta hi havia peces de Vicente Romero, Rosa Serra, Torné de Semir, José Luis Pascual o Quim Domene, entre d'altres. La subhasta d'art solidària ha aconseguit recaptar un total de 35.825 euros durant les 5 edicions. Aquesta activitat està organitzada per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, el gestor cultural José Juan Gallardo i l'entitat Stop FAA, i compta amb la col·laboració de diverses entitats.
Passen 2 minuts ara mateix de 9:15 AM. La Fundació Josep Pla de Palafrugell ja ha programat una nova edició de les activitats al Jardí de la Dorothy del Castell dels Jardins de Cap Roig. Això en banda d'altres activitats i exposicions que estan preparant per les properes setmanes. Per parlar-ne avui tenim el director de la Fundació Josep Pla, en Francesc Montero. Bon dia.
Bon dia.
Nova edició dels Jardins de la Dorothy que comencen, de fet ja deuen haver començat, no? La primera de les activitats.
Sí, va començar i hem començat amb les activitats per públic adult en que intitulem en veu alta i també les familiars. Van començar aquestes darreres setmanes. Hem fet la primera sessió de cadascuna de les activitats, però en queden 7 més fins al mes d'octubre, cada mes una d'elles. El primer cap de setmana de mes fem les activitats en veu alta per públic general, recital, i després la següent setmana fem la ruta Josep Pla Cap Roig i la tercera setmana del mes fem l'activitat familiar.
Ubiquem-nos al Jardí de la Dorothy, per qui no hi hagi estat. És un espai, un dels millors espais de tot el, de tots els jardins de Cap Roig, i mira que n'hi ha, però és allò, un espai de pau, de tranquil·litat, i on hi programeu activitats sempre relacionades amb la literatura i amb algun punt planià, no?
Exacte, el Jardí de la Dorothy és l'espai de lectura dels jardins, condicionat per poder celebrar-hi activitats literàries. I això és, com tu has dit, uns recitals en els quals convidem un actor, una actriu, a recitar textos de diversos autors de la literatura catalana, i també hi fem activitats familiars. Activitats familiars que consisteixen en tallers d'exposició plàstica, artística, en què ens interessa que hi participi tota la família.
Doncs això, ens has dit algun dels les característiques bàsiques d'algunes de les activitats, però si n'haguéssim de destacar alguna de les que es faran des d'ara fins a la tardor, què destacaríem?
És difícil destacar, perquè la veritat és que aquest any tenim un programa molt atractiu, ho creiem, que ens fa molta il·lusió, i a banda d'aquests recitals també destacaria potser la que combinem aquests recitals, que són d'un format d'això, de convidar un actor o una actriu, vam tenir la Bel Folk, aquest cap de setmana tindrem l'Estel Soler, però també vindrà la Carme Sansa abans de l'estiu, i després de l'estiu més persones, més actors i actrius convidats. Però també hi fem uns vermuts, i el vermut...
Això tinc moltes ganes de venir,
I tant, estàs convidat, perquè la lectura participativa, fem una lectura conjunta i participativa, acompanyats d'un vermut i d'un davant del mar, entrevista de la vegetació de Cap Roig, i realment és una activitat que a la gent li agrada molt, perquè es combina l'espai, la gràcia de l'espai, amb l'ambient distès i l'entorn preciós. I els anem canviant els textos, per tant, si algú ha vingut al vermut, que no es pensi que ja ho ha fet, aquesta activitat, sinó que l'anem renovant a cada sessió.
Quan són els vermuts, doncs?
El vermut, el primer que tenim, en fem dos l'any, el primer és el 6 de maig, i el segon el muntem el mes de setembre.
Val, molt bé. Doncs apuntem-nos això del vermut literari. Després hi ha més les activitats familiars, no? per públic més ampli.
Exacte, sí. Aquí també el que fem és combinar la tipologia d'activitats. Vam tenir un taller d'expressió i expressió artística. Combinem d'altres amb expressions escèniques, és a dir, contes teatralitzats. En altres moments estem tot passió de samarretes, o fins i tot acabarem l'any, el mes d'octubre, amb un taller de joies, de tac de joies.
Per què el Jardí de la Dorothy? Per què els jardins de Cap Roig com a espai annex, podríem dir, no? Espai on desenvolupeu bona part de l'activitat de la Fundació.
Això és fruit de la col·laboració amb la Fundació La Caixa i els Jardins de Cap Roig. És una iniciativa que precisament ve derivada de la ruta Josep Pla Cap Roig. Ja fa anys enrere es va iniciar la ruta Josep Pla Cap Roig, que també programem regularment, en fem 8 a l'any, i enguany farem una versió en castellà els mesos de juliol i agost, addicional, però arran d'aquesta col·laboració, que també va donar molt bons fruits, es va veure la possibilitat d'ampliar-ho, no només específic sobre Josep Pla, sinó també sobre altres autors de literatura catalana. Per això les lectures són sobre, per exemple, vam començar amb Carné, però que cada setmana farem Maria Mercè Bartal, farem Maria Àngels Anglada, també després pel vol de l'estiu farem Salvat el Passeig, Montserrat Roig. En aquest sentit, el que volem és ampliar el ventall, dedicar-nos a la literatura catalana. I aquests recitals són una mica com petits tastets, petites invitacions a la lectura, assaborir en un ambient, això, distès, amè, i de la veu d'especialistes, actors i actrius, que d'aquesta manera el que fan és que l'experiència sigui encara més intensa. I d'aquesta manera el que volem és després que la gent agafi els llibres i se'n vagi a llegir allà. Per això hem instal·lat també un petit armariet amb llibres dels autors homenatjats.
Quina relació tenia Pla amb els jardins de Cap Roig i concretament amb el jardí de la Dorothy? Explica'ns una mica sobre aquest jardí de la Dorothy, perquè la Dorothy és la dona de... O sigui, la Dorothy Webster, la dona del militar rus que va recuperar
Cap Roig, no? Del matrimoni Bogotsky-Webster, que són aquest matrimoni que arriba a Cap Roig després que ell hagi marxat a Rússia i se n'ha anat a Anglaterra perquè s'ha divorciat, i ella també es divorcia. Per tant, són dues persones que van pel món com aristòcrates i acaben arribant a Cap Roig amb la idea de fer-se un castell, i condicionen tot l'espai. Pla, que veu, s'adona de seguida que es coneixia, de la seva afició pel paisatge, per la voluntat de preservar-lo, connecta d'aquesta manera amb el seu projecte, amb aquesta idea de protegir, preservar i reivindicar la bellesa del paisatge. I des de les pàgines de les revistes on col·labora, el que es dedica és a projectar l'obra del matrimoni Bogotsky Webster, que el que fa és acondicionar els jardins. I a partir d'aquí comença aquesta relació. Clar, és com un altaveu de la feina de, que fa el matrimoni a Cap Roig.
D'aquí poc més d'una setmana, a banda, inaugureu una nova exposició a la Fundació, no? Una nova exposició temporal.
Exacte, no només, o sigui, també fem activitats a la Fundació i en aquest cas estem acabant de preparar una exposició que ens fa molta il·lusió, que es titula El fil de les hores, a Julià Guillemot Narcís com a dir Josep Pla, en la qual ajuntem tres veus, aquestes tres veus, que tots tres es van fixant la contemplació del paisatge, del pas del temps i del caràcter cíclic de la vida. I a partir d'aquí ajuntem els seus textos, els textos de tots tres, però amb la particularitat que Narcís Comadira també té dibuixos sobre fixats en aquest motiu i Julià Guillemont fotografies. Tots tres, llavors fem el joc de fotografia, text, dibuix per unir-los a través d'aquest fil del temps que no es trenca sinó que continua, perquè són tres autors de tres generacions diferents. A partir del llibre de les hores fem aquest repàs. S'ha de dir, però, que fa 20 anys Narcís Comadira i Josep Pla els van dedicar una exposició que es titulava El temps que puig, i la idea de fons és recuperar però renovar aquella exposició afegint una altra veu, nous continguts i noves orientacions.
Això mentre l'exposició temporal que teníeu fins ara, la conversa infinita Joan Fuster i Josep Pla està fent gira, no? S'ha convertit en l'exposició itinerant.
Exacte, sí, ara mateix es pot veure a València, si tot va bé després tornar a continuar el viatge cap a Madrid, cap a Barcelona, abans de no saber més horitzons, segurament si tot va bé també a Girona o a Badalona. Vull dir que aquesta exposició sí que serà infinita, algun dia acabarà, però de moment està sent infinita i ens fa molt i molt contents que això sigui així.
Potencialment infinita, no? Doncs, això hem dit algunes, perquè no podem detallar totes les activitats que organitzeu, no? Però això, si haguéssim de destacar-ne algunes, el Jardí de la Dorothy, la nova exposició temporal, i després es mantenen totes les rutes literàries a diversos punts, en aquest cas de Palafrugell, no? Però també Ullastret o Girona.
Exacte, sí.
Pot ser que n'estreneu alguna aquest any?
Sí, precisament això és el que, a banda d'aquesta exposició, que després de l'estiu, o sigui, al final de la primavera, a principis d'estiu, també n'inaugurem una altra en el cicle aquest de l'Eduard Vigues, però això serà ja més endavant. Però sobre la ruta Josep Pla, a banda dels itineraris que has dit, ens fa molta il·lusió aquest any també eixamplar horitzons. Ens anem a Mallorca, inaugurem la ruta Josep Pla a Palma el 20 de maig, que hi tindrà una sessió de Palma, de la ciutat urbana, el 8 de maig, i una altra sessió que és més per la serra al setembre. I això ens fa moltíssima il·lusió.
Home, molt bé, quina...
A part d'algunes altres activitats que ja vull... Ja, i més endavant ja t'explicarem alguna altra activitat que estem acabant de perfilar, concretament, que és per celebrar alguns aniversaris que tenim a la Fundació.
Quina relació tenia Pla amb l'illa?
Amb l'illa de Mallorca, Pla va tenir una relació intensíssima. Baltasar Porcel era un dels seus amics dels anys 50, especialment els 60. A més, va tenir i va viatjar a diverses ocasions i va fer una guia de Mallorca, Menorca i Eivissa. I va fer una guia específica a les seves guies de viatge, que en té una de Catalunya, una altra de la Costa Brava, doncs en té una dedicada a Mallorca. I tenia molts amics i va viatjar, va escriure sobre l'illa. En fi, la relació és intensa i que hem hagut de fer és retallar molt de material de tant que n'hi havia.
I aquest any, per cert, torna un any més, evidentment, la lectura continuada de Pla per Sant Jordi, aquest any el dia concret de Sant Jordi, no? I diguem, una nova ubicació, no?, respecte als últims anys.
Exacte, la plaça de Can Màrio, amb un format micròfon obert, el que nosaltres també el que hem fet és triar un llibre que es diu el meu país, amb la idea concretament de fer el meu poble, pel Fagell Prisfregit, i si algú desitja apuntar-se, ens pot venir allà directament a llegir el text que vulgui, però fins i tot ens pot demanar orientació a la Fundació Josep Pla sobre si vol llegir algun text en concret, etc, i podríem fins i tot arribar-lo a acordar una miqueta prèviament.
Fantàstic. Hi ha alguna cosa més que hem de destacar? Hem dit moltes coses, ja, però hi ha algun element més de la programació de les properes setmanes que vulguis destacar?
Hem dit moltíssimes coses, però és això, que la gent participi, que tingui ganes de venir, i l'última qüestió és que també col·laborarem al Pati Flors i Violes, amb un pati que ens fa molta il·lusió al voltant també del cicle del temps, d'una instal·lació que ens ha fet en Jordi Miquel Riera, que posa la llum solar al centre de la instal·lació i que creiem que donarà un resultat força interessant.
Al pati de la Fundació?
Sí, el pati de la Fundació, dins del marc de la programació de flors i violes.
Fantàstic. Molt bé, doncs, Francesc Montero, director de la Fundació Josep Pla, hem parlat de les activitats de les properes setmanes i mesos de la Fundació. Gràcies i que tinguis molt bon dia.
Moltes gràcies. Fins aviat.
I ara el que hem de fer nosaltres és obrir la plana dels esports, començant parlant de ciclisme, perquè ahir Sant Feliu de Guíxols va acollir l'estrena de la Volta a Catalunya amb tots els ingredients. Dos dels principals reclams de l'edició número 102 de la Volta de ciclisme, l'eslové Roglic i el belga Ebeno Poel, van protagonitzar ahir un vibrant duel en la primera etapa de la prova. La cursa va estar també marcada per una caiguda a 5 quilòmetres de la meta, en què s'hi van veure afectats mitja dotzena de ciclistes i en què el que va sortir més mal parat va ser l'italià Cataldo.
Roglic va guanyar una cursa que es va decidir a l'esprint i es va imposar en un emocionant final al vigent campió del món, que va arribar a la meta en segon lloc. En tercera posició va entrar l'holandès Schelling, amb el belga Van Gils quart i l'italià Giulio Ciccone cinquè. Cal destacar que Sant Feliu va viure un gran ambient durant tota la jornada, perquè el municipi Baix Empordanès va ser punt d'inici i arribada d'un recorregut de 164 quilòmetres. Avui dimarts es disputa la segona etapa amb sortida des de Mataró per arribar a l'estació de Vallter 2000 després de recórrer 165 quilòmetres i superar prèviament els colls de Camp Bordoi de tercera categoria i de Cubet de primera. L'arribada estarà situada a 2.135 metres, la primera oportunitat de la prova per als escaladors.
Acabem de passar el punt de 3 quarts de 9 del matí. El corredor Mató Palafrugell, d'hoquei, critica decisions arbitrals qüestionables que els van fer perdre 2-3 amb el Ribes La Laguna aquest cap de setmana. En declaracions al Palesport de Ràdio Palafrugell, l'equip critica aquestes decisions arbitrals que fan esvair les possibilitats que el Palafrugell ascendeixi a l'hoquei Lliga.
Es va arribar al descans amb un marcador d'empat a 0, però al segon temps, en menys de 2 minuts, els visitants van estrenar-lo amb els gols de Sergio Martín al 35 i Miguel Canyadillas al 37. Al minut 39, Marc Figues cursava la distància. Malgrat això, gairebé 5 minuts d'acabar el partit, Miguel Canyadillas marcava el seu segon gol. A un minut de xiular al final, el palafrugellenc Álvaro Osorio va dur el 2-3. L'entrenador de l'equip, Cesc Linares, va destacar a Ràdio Palafrugell que l'arbitratge va anar a favor de l'equip madrileny. Reconeix que no es va donar la millor versió, però que hi va haver decisions arbitrals qüestionables.
Estic enfadat amb tot i enfadat amb l'arbitratge, perquè al final em fan molt mal pensar certes decisions. Però bueno, el de sempre, ells juguen amb el sou nostre, juguen amb el meu, amb el dels jugadors, aquests senyors se'n van cobrant, i les seves errades, cap on van, doncs cap a un sac amb un forat o cap al pou, i m'agradaria alguna vegada que algun àrbit em presentés un vídeo i em digués: en aquest partit aquí hi ha una errada en contra teva, una errada en contra teva, una altra errada en contra teva, i que em digués: tens raó en això, amb això i amb això. Vale? Però això no passa mai.
A la primera volta també es va posar en dubte les decisions dels àrbitres a la pista del Ribes Les Lagunes. Després de la derrota, els palafrugellencs són cinquens amb 32 punts, 7 menys que el Manlleu i el Ribes Les Lagunes. El dissabte, 7:45 del vespre, el corredor Mató Club Hoquei Palafrugell es desplaçarà a la pista del Sant Feliu. A la primera volta, l'equip blanquinegre va guanyar-lo per 3-1.
En canvi, bones notícies per l'hoquei Palafrugell a la Lliga Nacional Femenina, i és que va guanyar el Girona per 2-1, una situació totalment oposada a l'equip masculí. Va ser una victòria important per la possibilitat de jugar una fase de promoció d'ascens a l'hoquei Lliga Femenina. Les palafrugellenques són segones amb 19 punts. Aquest divendres, a 9:45 de la nit, jugaran amb el Palau Plegamans, que és el tercer classificat amb 19 punts, els mateixos que el Palafrugell. A la primera volta de la segona fase van empatar a 6. I ara més notícies, parlem de la Copa Amèrica, i és que Palamós no acollirà la regata preliminar d'aquesta regata per la indisponibilitat de dates. La seu d'enguany, Vilanova i la Geltrú, es va anunciar la setmana passada i acollirà aquesta fase preliminar el cap de setmana del 16 al 17 de setembre. Durant aquell cap de setmana, el municipi palamosí rep vaixells creuers, situació que va fer que les instal·lacions no fossin practicables.
Tot i això, la decisió de l'organització de la Copa Amèrica ha generat polèmica. Un mitjà digital nacional va publicar un article sobre la regata preliminar i la seva nova seu. Tot i això, explicaven que Palamós es va descartar per raons polítiques, al·legant que el consistori el govern Esquerra Republicana de Catalunya com la Generalitat de Catalunya. A més, afegeixen que el govern municipal va posar peròs per la complexitat i molèsties de l'organització. No hi va haver acord. Davant aquestes afirmacions, el consistori palamosí va aportar la seva visió i va desmentir la informació publicada en aquest mitjà, mostrant el correu escrit pel responsable de l'organització de la Copa Amèrica, Grant Dalton. Grant Dalton explica en aquest escrit que el tracte rebut per part del municipi va ser molt bo, tot i això va ser la indisponibilitat del cap de setmana del 16 al 17 de setembre a causa de l'arribada de vaixells de creuer que va fer que les instal·lacions no fossin practicables. El trasllat a un altre cap de setmana no era una opció a causa d'altres esdeveniments de vela. Ho explicava també al supermatí l'alcalde del consistori palamosí, Lluís Puig.
I finalment l'organització doncs, va optar per una altra població en què sembla doncs, que no hi havia tota aquesta activitat que genera un port com és el de Palamós i han prioritzat aquesta qüestió. Palamós tenia molts punts a favor, les altres poblacions ens tenien uns altres i finalment doncs, l'organització ha decidit apostar per una altra població que segurament a nivell d'infraestructura era més senzill doncs, quadrar-ho tot.
El comunicat del consistori reconeix que estan valorant el dret d'emprendre accions legals contra el mitjà que va publicar la informació no contrastada en referència a la publicació d'aquesta notícia.
Clar, una de freda i una de calenta per l'esport palamosí, i és que l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Palamós ha rebut el Premi Catalunya a la gestió esportiva pública en la categoria de municipis de 10.000 a 20.000 habitants. Aquest reconeixement l'atorga l'Associació Catalana de Gestors Esportius Professionals en la 8a edició d'aquests premis que es van celebrar a Martorell, que aquest any és la ciutat europea de l'esport, nomenat per l'Associació de Capitals i Ciutats Europees de l'Esport. Eugènia.
El guardó, que van recollir el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Palamós, Joan Barba, i el cap d'aquesta àrea municipal, Miquel Brull, reconeix la tasca en la gestió esportiva a tot el territori català, així com les experiències rellevants de l'àmbit estatal i internacional. Amb aquest premi es dona visibilitat i reconeixement a totes aquelles persones, entitats i empreses que treballen per aconseguir l'excel·lència, la recerca i la innovació en el desenvolupament dels seus productes i serveis. Palamós ha estat reconegut com a municipi de menys de 20.000 habitants, generador d'importants esdeveniments esportius nacionals i internacionals, destacant les proves nàutiques de vela, la Christmas Race o Optimist Trophy, la cursa Trail Costa Brava o la seu d'encontres i finals del torneig de futbol base MIC Costa Brava, entre altres. A banda del premi, també destaca l'impuls al municipi de noves propostes d'activitats físiques en contacte amb la natura i vinculades en el turisme actiu, que es fomenten al Centre Trail Palamós Empordà Costa Brava. Així doncs, s'ofereixen recorreguts a tot terreny de diferents nivells de dificultat i es tracta d'un total de 24 itineraris que van de 900 metres fent snorkel, passant pels 2, 10 o 21 quilòmetres caminant o corrent i arribant fins als 73 en bicicleta.
8 minuts i mig i les 9 del matí.
Autores i autors de l'Empordà, amb la Teresa Calabús.
Hi, Teresa Calabús, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé, molt
que
bé, molt bé.
Dimarts fem repàs de les novetats literàries o recomanacions que ens fa cada dia la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cogut de Torroella de Montgrí. I això ja un mes i pocs dies de Sant Jordi, eh? Vull dir que
exacte,
ara s'acosten
sí,
les setmanes de més feina.
El Sant Jordi a tocar i el berenar encara més, perquè és el dia 6, o sigui que...
I el berenar, efectivament.
Ara estem allò, berenar, i després el Sant Jordi serà un relax, gairebé.
Sí, no? El dijous sant, per tant, el 6 d'abril, ens pots avançar alguna de les coses que tindreu o què?
Bé, sí, ja publicada en la pàgina web de la llibreria, només d'obrir i d'entrar-hi ja veureu el berenar literari, la informació,
anar
clicant en els enllaços. El primer que hi ha doncs, és la desena edició, tot i que serien la tretzena, perquè vam parar 3 anys per la Covid, i evidentment el volem dedicar al nostre gran amic perdut aquest mes d'agost per culpa del càncer, i que el trobarem molt a faltar, per tant li dediquem el berenar, porta el seu nom, I bé, els autors convidats ja estan definitius i estan ja també visibles en aquesta pàgina web que es pot anar clicant. Jo dic, la informació
no s'acaba la web, eh? No s'acaba la llista, eh?
Ja has vist els autors, està ja... Nosaltres necessitàvem tancar-ho en temps perquè volem pues, que els seus llibres estiguin ben exposats, volem estar segurs de trobar-los a tots. A vegades alguna distribuïdora, alguna editorial, doncs en aquests moments estava passant apuros per servir bé les llibreries. Vull dir, nosaltres hem volgut estar segurs de que no falli res, i en aquest berenar, una mica també per retrobar el nostre berenar íntim dels primers anys, doncs el farem amb bueno, 50, més de 50 escriptors, està clar, no? A ningú li faltarà res, però el tenim ja tancat, diguem, d'alguna manera. El tenim ja perfilat, i tot això que ara podem ensenyar, doncs, serà el definitiu.
Molt bé. Estic veient noms, Espartac Parant, hi ha Gare Santos, hi ha Martí Gironell, Gemma Ruiz, Màrius Serra, Pilar Francesc, bueno, molts, eh?
Sí, Borja de Riquer, que és bueno, l'historiador més marxós de Catalunya, vull dir, va, sempre que el convides està disposat, o sigui, tenir amb l'empenta i el coneixement i la diversitat també de Borja de Riquer ens fa molta il·lusió. I avui us volia parlar també d'una parella molt divertida que venen en aquest berenar, i que és la primera vegada que venen, per tant és desè berenar, primer berenar, d'en Jaume Copons i Liliana Fortuny, que en el món de la literatura infantil i juvenil, a totes les franges d'edat, són déus, o sigui, tots els lectors, totes les biblioteques tenen col·leccions complertes amb els dibuixos de la Liliana i amb els textos divertidíssims, però, bueno, a la vegada també molt, molt reflexius, molt motivadors i molt, molt engrescadors d'en Jaume Copons, que bueno, és un déu amb això. Llavors, per primer any ells publiquen amb l'editorial Coma Negra, tenen molts de llibres a l'editorial Combel, que bueno, és Casals. En aquesta editorial tenen el famós Agus i els Monstres. Vaja, tots els nens de primària que ens escolten ara saben qui és Agus i els Monstres, i que sàpiguen que tindran l'escriptor d'aquest personatge tan conegut en aquí el Dijous Sant. També és d'Elvis Riboldi, que és una col·lecció que no va estar a les llibreries tant de temps. I bueno, Bitmax ara ja es torna a ser un còmic per nens que agafa ben bé 4 anyets, i torna a ser un còmic extraordinari. Ja em penso que hi ha 8 o 9 números, diria que 9, i no para, vull dir, està fet precisament amb lletra de pal, i molt, molt fàcil per als primers lectors, els que tenen 4 anyets. I el que avui ens porten amb el segell Coma Negra, i que ens fa molta il·lusió per molts motius, és en Rock Guitar, és un homenatge a la Dharma, a la companyia elèctrica Dharma. Un homenatge a la Dharma perquè la Liliana Fortuny, probablement és una cosa pública, però poder no se sap gaire, és familiar dels Fortunys de la Dharma, perquè clar. O sigui, Liliana Fortuny és Fortuny Dharma. I llavors han pensat, doncs, de fer un homenatge a la companyia, i un bailet, allò, 12 o 13 anys, en aquesta edat ja és una mica més gran que els altres, de les altres col·leccions que teníem a sobre la taula, doncs un bailet una mica mandrós, amb moltes ganes de jugar a la play, una mica desmotivat, ha de passar l'estiu a Calàbia, però ha de fer un treball important sobre el tema que li vingui de gust fer. No li posen manies, no li posen fre, però sí que l'ha de documentar molt bé, o sigui, ha d'explicar molt bé què n'ha llegit, d'on ha tret les fonts, si ha entrevistat a noves persones de les quals fa el treball, si és un treball biològic, doncs fotografies allà on els ha trobat. Li ha de fer un treball molt ben fet, molt ben plantejat, i per pura casualitat la seva àvia Lola, que ell pensa que s'avorrirà com una marmota, és amiga dels Fortuny de la Dharma, viu a davant seu i els veu assajar. Aquí ja teniu la història de fascinació que hi haurà per en Roc Guitar, que es convertirà doncs, en un músic segurament, no sabem si encara gaire bo, perquè hem de llegir tota la història, només hem començat, però és absolutament prometedor i engrescador.
Molt bé, doncs en Roc Guitar de Copons i Fortuny, que seran en aquest berenar literari.
Berenar literari de la llibreria, exacte. Us esperem a tots, eh?
Anava a fer una pregunta molt òbvia, eh? Però anava a dir, clar, si és berenar, és a la tarda només, eh?
Sí, és a la tarda.
És el que tenen els berenars.
Efectivament, hi ha berenar, perquè si us haguéssim d'alimentar des de l'esmorzar, poder no podríem, perquè la colla que som ja és que ja no treballs arribant al berenar. I bé, sí, és berenar. Brunyols, pastís de xocolata, coca de pa amb oli natural.
Coca del Montgrí, eh?
Coca del Montgrí, oli, sí. I bueno, cervesa La Mosca, que aquest any s'ha apuntat, que ens fa molta il·lusió perquè també és de Torroella. Déu Empordà amb tots els vins que vulguin venir, o sigui que en tastareu tants com el vostre cos pugui. I quantes ampolles portin, perquè em sembla que se les emporten buides totes. I per novetat, altra vegada, així com tenim aquesta novetat d'en Jaume Copons, doncs tenim un xocolater que, a més, ha posat el seu estudi, el seu taller, just al costat de la llibreria El Cucut.
Molt bé, doncs
o sigui
ja està.
Que és un xocolater artesà i veí. Fantàstic. Quilòmetre zero, ja menys zero, ja és
metre 1.
Doncs
com que hem de parlar la setmana que ve tornem a, abans de la Setmana Santa, la setmana que ve ens tornem a trobar. Gràcies, Maria Teresa Calabús, que tinguis molt bona setmana.
Bon dia. Adéu.
I fins aquí el Supermatí. Tornem demà a les 8 del matí. Que vagi molt bé.